cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
A bailar, a bailar, a bailar.
Vamos, vamos, que nos vamos. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo estem? Per començar, abans d'iniciar Zona Mixta, Anis Tito.
La feria se ilumina con tu belleza. Baila.
Y empezamos, comencem, we begin, con la música y con el ritmo de la Feria d'Abril. Y es que aquí en Cataluña celebramos el inicio de la Feria d'Abril este mismo viernes en la explanada del Fórum de Barcelona. Si este viernes no tiene nada que hacer, en la Feria d'Abril del Fórum te queremos ver. Chiringuitos, paradistas, atracciones en la Feria del Fórum, come, bebe y mil emociones. Si es que la emoción de ver a la gente comer, cantar, sudar, llorar, ver a las pantojas y a los pantojos con esos vestidos, con esas luces, bailando ese flamenco, es que me emociono solo de pensarlo. Por ejemplo, hoy te recomendamos la caseta del Cantomás, una caseta que la podrá encontrar nada más entrar en la explanada del Fórum a mano derecha. Es la caseta inconfundible, con colores verde y blanco de la bandera andaluza y con el farolillo rojo de 5 metros, único en todo el mundo. Pásate por la caseta de Cantomás. Caseta Cantomás, acompaña al Pica Pica con Gazpacho Remujito y Bitter Cash. Y además, si tú eres de zona mixta y lo que te gusta es ver el fútbol, este fin de semana en la Feria de la Caseta, el Fútbol Abril, podrás ver todos los partidos y todas las horas de todos los partidos, no solo el del Betis o el del Sevilla, sino todos los partidos. Te esperamos en la Caseta Fútbol de Abril. Fútbol de Abril, mira todos los partidos y tómate una caña con unas olivicas y un bacalao al pirpín.
Ven conmigo a bailar. Vaya gracia en la rupa.
Y para cerrar, os recordamos que la feria dura unos 10 días y que obviamente el Sevilla Club de Fútbol en esta Feria de Abril va a tener un papel esencial, con la final en San Mamés de este fin de semana, a ver si los andaluces van a la Champions, y después el jueves que viene con la vuelta de la Europa League. Ya sabéis, Feria de Abril, una feria que te moldestir. Feria de Abril, la feria de los amantes del fútbol y de la fiesta, la feria donde tan pronto bailas como te pega una siesta. O si asparem, o si esperamos, we are going to wait you.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
It takes
Bé, bona tarda i en primer lloc, tal com deia el nostre Justo Molinero, ànims Tito. L'exentrenador del Barça, Tito Vilanova, està hospitalitzat a la Clínica Quirón de Barcelona després que aquesta nit passada fos operat d'urgència per uns problemes gàstrics relacionats amb el càncer que pateix. Vilanova ha estat intervingut d'una obstrucció a l'estómac que li impedeix la ingesta d'aliments i dins de la gravetat doncs està estable. Tito Vilanova i la seva família han estat lluitant contra aquesta cruel malaltia amb una actitud admirable, mereixedora de tendresa i estima. Tots els barcelonistes fa temps que portem a Tito al cor i han volgut també, en aquest cas, tota la família blaugrana lluitar amb ell per extirpar el maleït tumor que l'ha anat allunyant del que sempre més ha estimat, el Futbol Club Barcelona. Tito és un exemple de lluita, d'esforç, de constància i la seva família són un altre exemple d'amor, sentiment i suport. L'excel·lent tècnic que juntament amb Guardiola va concebre el millor equip de la història i més tard va aconseguir la millor lliga de la història, sempre ha tocat la fibra del barcelonisme. És que no recordeu quan des de la banqueta buscaven ràpidament un mòbil per poder-se comunicar amb Tito des de Nova York en aquests moments de la temporada passada més que complicats? O d'altra banda, quan va fer aquell equip, el que volien ja jubilar i que va finalment aconseguir sumar 100 punts i deixar el Madrid el màxim adversari a 15? Doncs bé, des de la Masia, el Barça ha estat la passió de Tito i tots els barcelonistes i aficionats al futbol fa temps que el porten al cor perquè saben apreciar on està la bona gent, i en Tito ho és. Tant de bo pugui continuar seguint molt de temps el Barça, un Barça que precisament tampoc està en el seu millor moment, i tot i que el missatge públic que s'esforça a traslladar al club té clar que s'han de canviar-se peces importants, doncs no s'acaba de dir obertament. Això vol dir, doncs, que aquest estiu tocarà vendre jugadors amb molt de pes al vestidor i reforçar considerablement l'equip. Per fer-ho, l'entitat barcelonista es podria arribar a gastar més de 100 milions en fitxatges, entre 5 i 7 cares noves, a més també de recuperar a jugadors cedits com Rafinha i Deulofeu. El perfil de jugadors que haurien d'arribar amb el nou entrenador són un lateral dret, un o dos centrals, un migcampista més potent i un davanter, totes aquelles peces que tenim al cap des de fa molt de temps i que són necessàries. A més, també, en funció de les baixes i del que s'aconsegueix ingressar per aquestes, podrien arribar més jugadors a la part de dalt. A partir d'aquí, ara toca deixar-los tranquils a la secretaria tècnica, que faci la seva feina, i sobretot cal deixar tranquil a Tito Vilanova i a la seva família. Respecte, ara no cal especular i li desitgem el millor. Com diria ell, toca treure pit i collons en tots els sentits.
Ahir a la nit, força tard, el primer que vaig fer va ser connectar el meu ordinador i obrir els principals diaris. Obrir també la televisió. Vaig veure que després de molt de temps sense fer-ho, ahir parlaven de tu, Tito. Només obrir-ho vaig veure que posaven que estaves en estat crític. D'altres han estat molt delicat, després del que havia dit el Marc, de que fossis operat. Però en cap lloc hi posava que ja no estiguessis entre nosaltres. Bé, a cap lloc, excepte a les xarxes socials. Abans de parlar d'això, deixeu-me apuntar que hi havia mitjans que fins i tot no van ni anunciar que el Tito havia estat operat, i per ells, bravo i bravo, perquè això és el que va demanar el Tito, que la seva enfermedad fos respectada, que ell entenia que era un personatge públic, però que l'enfermedad era seva, només seva, per ell, i sense que hi hagués cap comunicat mèdic oficial. M'alegra veure com alguns mitjans van preservar els desitjos personals del Tito enfront de la notícia. En canvi, d'altres van aprofitar per publicar com desesperats. Fins i tot, no sé si diu o no el nom, va, el diré, Interesport Espanya va dir que havia mort, que ho sabien, de fet, per una font fiable. I seguien insistint, perquè la gent els hi preguntava a través de les xarxes socials i ells insistien. I després de tot plegat, avui el que fan és estar demanant perdó. A dia d'avui, tal i com està el nostre sector, ja podem veure que tots poden fer de periodistes i tots són molt conscients de la responsabilitat social que tenen com a tals. Oi tant que ho són. En fi, sento veritable pena pel sector que tant m'estimo, aquest del periodisme. Crec, de fet, que és més fort el Tito amb la seva malaltia que no pas el periodisme amb la seva enfermedad del mal periodisme. Per tancar, vull dedicar 4 segons a criticar alguns dels missatges d'ahir a les xarxes socials. És cert que alguns, molts, eren de suport, missatges de suport, i això també reconforta. Però cert també que aquests missatges de suport es van veure embrutats i de molt mala manera pels qui jo titllaria com a persones mal educades i oportunistes que viuen a les xarxes socials. Aquelles persones que o bé van riure's de l'estat crític de l'entrenador, o el que és encara pitjor, aquelles persones que van anunciar, com ja he dit abans, la seva mort sense que aquesta fos ni oficial ni real. Això va fer, per exemple, un tal Pau B, no diré el cognom, qui va aconseguir ser trending topic fins i tot a Mèxic. Va guanyar centenars de followers i va aconseguir que el seu enginyós tuit arribés a ser repiulat per prop de 3.000 persones. Vaja, que es va guanyar la fama. Un nano que a dia d'avui, quan veu com diaris diuen que està en un estat estable, segur que es deu sentir molt orgullós del que va fer ahir. Guanyar-se els minuts de glòria matant a una persona. Quina gran idea, però matar, fill meu, és un delicte. I tant de bo vendre aquestes notícies pogués ser algun dia penalitzat. De moment ho veig complicat. Des d'aquí nosaltres no afegirem cap mena d'informació, només farem referència citant algun mitjà que digui tenir la darrera hora, sempre i quan sembli contrastada i vàlida. Però el que mai farem és voler guanyar-nos el minut de glòria a costa de grans i valentes persones com el Tito. Com deia abans el Marc, molts ànims, Tito, i endavant.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Doncs vinga, edició de divendres, dia 25 d'abril, ja en zona mixta, i avui en aquest programa d'esports de Ràdio Estel començarem altra edició repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit, com sempre, el tema del dia, de què es parla avui a taula, avui, òbviament, amb aquesta jornada de Lliga que ja tenim en el cap, perquè tenim novament partits i decisius.
Doncs sí, i a més, tot seguit connectarem amb l'Ignacio Miguelez per conèixer l'última hora del Reial Club Deportiu Espanyol i també us aprovarem l'última hora del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia avui amb el Marc Brau, periodista que podem escoltar a Barça TV i ACB.com, Jordi Lacambra, corresponsal del Barça a Ràdio Cooperativa de Xile, i Julio Martínez, periodista gallec de sang merengue.
I ja per acabar el programa, vora les 3 del migdia, repassarem l'agenda del dia d'avui i també llegirem aquelles respostes que ens feu arribar al Twitter i al Facebook del programa. Comencem.
Els titulars.
Tito Vilanova, segons informen alguns rotatius, està estable dins de la gravetat.
L'extècnic del Futbol Club Barcelona va ser operat d'urgència en el dia d'ahir després de patir complicacions gàstriques derivades del càncer que pateix des del novembre del 2011.
En les darreres hores, les xarxes socials han mostrat el seu suport a Tito Vilanova i, de fet, alguns dels seus jugadors van enviar el seu missatge d'ànims al qui va ser el seu entrenador.
Afegim també que des del club, el propi Josep Maria Bartomeu va ser l'encarregat de fer arribar el seu suport a la família del tècnic empordanès.
Sense deixar de davant de l'actualitat en clau blaugrana, apuntarem que avui la primera plantilla del Futbol Club Barcelona no s'entrenarà.
I és que el Tata Martino ahir decidia concedir festa als seus jugadors i, per tant, els blaugranes tornaran a entrenar-se demà, en què ja ultimaran els darrers detalls del partit de diumenge al Madrigal.
A tot això, a l'Espanyol també es preparen pel duel de diumenge en el cas dels periquitos, rebent la visita de l'Almeria a Cornellà Prat.
Els de Javier Aguirre, però, a diferència dels blaugranes, avui no han descansat i s'han exercitat en un entrenament a porta oberta a la ciutat esportiva de Nijarque.
D'aquesta sessió preparatòria destacar la recuperació confirmada ja dels quatre jugadors que eren dubte a inici de setmana. Tant Héctor Moreno com John Córdoba, Abraham i Javi López estaran a disposició d'Aguirre pel partit de diumenge.
I ara, com és habitual tots els divendres, torn per repassar en titulars els horaris d'aquest cap de setmana a la Lliga BBVA.
Aquest mateix divendres, ells ja van a les 9 de la nit.
Per dissabte, Granada, Rayo Vallecano a les 4, Getafe, Màlaga a les 6, Real Madrid, Osasuna a les 8 i Betis, Real Societat a les 10.
I ja per diumenge, Espanyol Almeria a les 12, València Atlético de Madrid a les 5, Atlético de Bilbao Sevilla a les 7 i Villarreal-Barça a les 9.
Sobre els horaris de la primera divisió afegirem una darrera hora i és que la Lliga de Futbol Professional, la LFP, ha comunicat que els partits corresponents a la jornada número 37 es disputaran ja en horari unificat a les 7 de la tarda del diumenge, dia 11 de maig.
En cas que es donin partits sense transcendència o incidència classificatòria, es podrien modificar els seus horaris.
I parlant d'horaris, parlem ara dels de la Lliga Adelante i els seus representants catalans en aquest cap de setmana.
Les Palmes-Barça B dissabte a les 10 de la nit, Sabadell-Hércules diumenge a les 5 de la tarda i finalment Girona-Saragossa també diumenge, en aquest cas, a les 7 del vespre.
Seguim parlant de futbol. Ahir es disputaven les anades de semifinals de l'Europa League.
El Sevilla s'imposava per 2-0 al València al Sánchez-Pizjuán. Els gols d'Envià i Vaca al primer temps van deixar molt coll amunt l'eliminatòria per uns xers que hauran de tornar a remuntar més tard ja la setmana vinent.
A l'altra semifinal, el Benfica s'imposava per 2-1 a la Juventus i, per tant, agafa avantatge en el camí de la final de Turí.
En bàsquet, l'Eurolliga coneixerà avui els dos semifinalistes que acompanyaran a Barça i Maccabi de Tel Aviv a la Final Four de Milà.
El CSKA de Moscou rebrà la visita del Panathinaikos a partir de les 6 de la tarda i, per la seva banda, el Real Madrid s'enfrontarà a l'Olympiakos a partir de 8:45 del vespre.
A la NBA, els Memphis Grizzlies guanyaven els Oklahoma City Thunder per 98-95 i s'avançaven d'aquesta manera per un global de 2-1. Marc Gasol ha contribuït al triomf del seu equip amb 14 punts i 8 rebots.
I ja a la Lliga Endesa, el Barça-Madrid de la penúltima jornada de la temporada regular ja té dia i hora. Es disputarà el dissabte 10 de maig a les 6 de la tarda.
En tennis, el Barcelona Open Bank Sabadell quedava orfe de jugadors catalans després de les derrotes de Tomi Robredo i Albert Montañés als vuitens de final del torneig.
D'altra banda, Rafa Nadal superava Ivan Dodig per un doble 6-3 i jugarà aquest divendres als quarts de final contra Nicolás Almagro.
En motociclisme, els pilots i els seus equips ja són al circuit argentí de Termes de Río Hondo, on a partir d'aquest mateix divendres s'hi començarà a celebrar la tercera prova del Mundial.
L'estada a l'Argentina, però, no va començar amb bon peu per Aleix Espargaró, i és que el pilot de Granollers va ser víctima del robatori de tot el seu material informàtic al paddock.
Parlem ara de futbol sala, perquè el Barça l'Osport es classificava per a la final de la UEFA Futsal Cup al desfer-se de l'Arats Naxivan, l'equip anfitrió, a la tanda de penals i després d'un partit que acabava 4-4.
L'equip de Marc Carmona s'enfrontarà a la final de dissabte al Dinamo de Moscou, que es desfeia del Cairat alemany per 1-2.
En natació, Michael Phelps tornava aquest dijous a la competició i ho feia amb bona nota després de gairebé 2 anys retirat.
Aquesta matinada, doncs, el nord-americà quedava segon a 20 centèsimes de Ryan Lochte en la final dels 100 metres papallona a l'Arena Grand Prix de Mesa, a Arizona.
I finalment, en handbol, el Futbol Club Barcelona haurà de remuntar un desavantatge de 7 gols davant el rei Neckar Löwe per passar a la final, a Final Four, en aquest cas de Colònia.
Serà aquest dissabte quan els de Xavi Pasqual, conscients de la dificultat i la transcendència del partit per a la temporada, faran el partit contra els alemanys i ja, de fet, han fet una crida a tots els aficionats perquè s'hi desplacin fins al Palau Blaugrana a donar el seu suport.
Cada dia de 2-3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, som a taula i avui segur que quan la gent s'assegui a dinar en aquest divendres parlarà ja, començarà a parlar d'aquesta propera jornada de Lliga, en què tenim molt bons partits, tot s'ha de dir, excepte potser el del Real Madrid, que no és tan potent. Compte tu, perquè el Barça ha d'anar a Villarreal, l'Atlético de Madrid ha d'anar a València.
I el Real Madrid rep l'Osasuna, compte, sí, perquè l'Osasuna també està a necessitat de punts, i Oriol Riera, doncs, en passat blaugrana, també té ganes de marcar el Bernabéu. Com bé dius, avui ja es comença a parlar d'aquesta jornada, es comencen a fer les primeres càbales, i la primera pregunta, no, que deu sorgir és si hi haurà alguna sorpresa en aquesta 35a jornada.
Sí, és gairebé la pregunta que ens fem cada setmana, esperant que el Barça pugui aprofitar potser aquest cansanci, no, ara, de la Champions, a Real Madrid i Atlético. Acusaran el cansament, aquests dos equips?
Si fóssiu Simeone o Ancelotti, donaríeu descans als jugadors més importants de les vostres plantilles? Aquesta, de fet, és la pregunta que us traslladem a les xarxes socials avui.
A veure si ens contesta algú alguna coseta original. Jo, sincerament, si fos Simeone i Ancelotti, no donaria descans a cap dels seus jugadors, perquè crec que tenen plantilla suficient per, si passa alguna cosa, Marc, posar un recanvi en condicions.
Jo també
crec,
vaig
jo,
en la teva línia, i menys quan queden tan pocs partits i al final de temporada...
Un error és ja decisiu.
Correcte.
En fi, serà el Barça capaç a tot això de sumar 3 punts al Madrigal.
Sí, perquè també és un desplaçament complicat i hem de veure com reacciona l'equip del Tata Martino, tan irregular al llarg d'aquesta temporada. I d'altra banda, si aconsegueix doncs, sumar els 3 punts, l'altra pregunta que us fem és si podran retallar distància dels blaugranes amb els dos equips de Madrid.
Com sempre, ja sabeu que podeu dir la vostra a Twitter, Facebook, al Zona Mixta. A final del programa, si tenim bones respostes, el David López ens les farà arribar i llegirem els vostres comentaris de tot allò que ens responeu.
I ara són les 2:23 exactes. Fem una petita pausa, anem a publicitat i tornem ja amb l'actualitat de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. Goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. Goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem ja amb aquesta connexió blanquiblava amb el nostre company Ignacio Miguelet. El saludem ja, Ignacio, molt bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, David.
Bueno, déu-n'hi-do l'actualitat perica, que sembla que estigui mig morta, i no, avui més viva que mai, perquè no només hi ha hagut entrenament, sinó que ha parlat Héctor Moreno, ha deixat anar més d'una bona, i a més, ho hem de dir, a Pericos Online esteu de celebració perquè aquesta nit parla el president Cullet, no?
Sí, efectivamente, hoy de 11 a 12 estreno o reestreno televisivo, porque nos vamos a Punagüí, allí nos podréis ver, y además podréis ver, como bien dices, al presidente Joan Collet, que será el invitado de honor para este estreno, que seguro que nos contará muchísimas cosas interesantes. Pero antes lo que ha sucedido ha sido ese entrenamiento que se ha realizado hoy en la ciudad deportiva Dani Jarque. Javier Aguirre programaba una sesión a las 10:30, puerta abierta. Es un entrenamiento de estos que a mediados de semana Javier Aguirre planifica con cierta suavidad, de recuperación después de toda la semana entrenando a buen ritmo, así que como digo, un entrenamiento suave, cortito. Uh-huh. Y tras este, Héctor Moreno dejaba la noticia en la sala de prensa porque atendía a los medios de comunicación. El mexicano no suele salir mucho a atender a los medios, hoy lo hacía, le preguntaban por su lesión, aseguraba que estaba 100% recuperada, ha entrenado toda la semana con el grupo y está a disposición del cuerpo técnico para este fin de semana, para este partido que nos enfrentará a la Almería el domingo a las 12. Pero la noticia la dejaba cuando se le preguntaba por su futuro, porque ahora escucharéis sus palabras, parece un poco despedida.
Pero yo sabía, cuando venía al Español, sabía la liga que venía, estaba consciente de que era un equipo donde, bueno, el principal objetivo, se ha hablado siempre, es que la salvación, y después es tratar de luchar por Europa, que ninguno de los 3 años se me ha dado la oportunidad. Era un anhelo que tenía de poder llegar a Europa con este equipo, y bueno, al final no lo sé si lo podré hacer, ¿sabes? Pero no me he aprendido mucho, he crecido mucho, primero por estar en esta liga y agradecido con este club que me dio la oportunidad de darme cuenta de lo que es la liga española y bueno, que he crecido simple y sencillamente y sabía lo que venía aquí en el español.
Bueno, les paraules d'Héctor Moreno, que de fet jo podem veure a Pericos Online, que tituleu les paraules d'Héctor Moreno amb un no sé si seguiré. De què parlàveu allà els periodistes? Realment ja porta un temps Héctor Moreno deixant anar que no sap segur si acabarà a l'Espanyol i si seguirà a l'Espanyol,
Bueno, sobre todo que no depende de él. Él, ante todo, pide respeto siempre. Sí, es verdad que responde a las preguntas con coherencia, pero pide respeto porque quedan 4 partidos con el Español. A él le quedan 2 años de contrato, pero él es consciente que sus aspiraciones son más altas. Obviamente, el Español es un club hecho para, o al menos ahora mismo está para sobrevivir. Héctor Moreno es titular indiscutible en la selección mexicana, incluso para algunos el mejor central que tiene ahora mismo está la tricolor. Entonces, al final, Héctor Moreno obviamente aspira a equipos más grandes, sobre todo a poder jugar en Europa, incluso en Holanda, cuando jugaba en el AZ, peleaba siempre por el título. Son circunstancias diferentes, pero él ante todo pide respeto y también es coherente, sobre todo, en que el Español necesita dinero.
Sí, sí.
Héctor tiene una ficha muy alta, se libraría de pagar esa ficha y además obtendría, como decimos, tiene 2 años de contrato, obtendría unos dineros que bien podrían venir al club. Entonces Héctor pues se apoya en esto, en que él sí que querría aspirar a más, pero que si se tiene que quedar aquí lo hará encantado y dejándose la piel en los colores, pero también entiende que el club puede ser que se una a esa necesidad de venderlo y que quizás se vaya en verano. Y teniendo un Mundial por delante en el que ahí es una exposición al mundo entero, quién sabe qué ofertas pueden llegar.
Bueno, el que está claro es que Héctor Moreno estará aquest diumenge a les 12 a Cornellà al Prat per jugar contra l'Almeria i intentar aconseguir aquest puntet que només falta per a fer-se amb la permanència de manera matemàtica. Demà l'equip es torna a entrenar, suposo, serà ja l'últim entrenament, no?
Correcto, 10:30 en Cornellà, Puerta Cerrada, entrenarán. Después conoceremos de la mano de Javier Aguirre esa lista de convocados y el propio míster atenderá a los medios de comunicación como es normal.
Bueno,
la previa de partida.
Molt bé, doncs estarem atents a les paraules de Javier Aguirre, llista de convocats, òbviament, al partit, però sobretot aquesta nit a partir de les 11 a Pericos Online TV. Bé. Estarem molt atents del que ens pugui dir el president Cullet. Una abraçada ben forta, Miguelet, i que vagi molt bé aquesta nit, que sé que teniu molta feina.
Otro abrazo y muchas gracias.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany. Connexió Blaugrana.
Vinga, i ara torn per aquesta connexió blaugrana de la demà d'en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Dia tranquil·let, Avui descans pels jugadors blaugranes.
Avui la plantilla blaugrana té descans, poca activitat esportiva, per tant. Però Andrés Iniesta ahir al vespre en un acte publicitari parlava de l'equip i repartia una mica de la responsabilitat entre tots els jugadors i l'entrenador per les derrotes a la temporada actual. També donava la seva opinió sobre las opciones que tiene el Barça a la Liga.
Semana a semana, esperando que puedan fallar. Los rivales de ellos también se juegan muchas cosas, como los nuestros. Y bueno, vamos a intentar agotar las opciones después de haber fallado nosotros.
Andrés Iniesta también deia la seva sobre Leo Messi, David.
Exacte, perquè el de Fuente Alvilla parlava sobre Messi i diu que hi confia plenament per continuar liderant aquest Barça.
Vamos, yo no tengo ninguna duda en cuanto a Leo y yo creo que en el vestuario no hay ninguna duda en cuanto a eso. A mí me encantaría que Leo estuviese aquí hasta que se acabase su carrera, porque pienso que en ningún sitio podría estar mejor que aquí y porque creo que el Barça no tendría nunca un jugador como él.
Jo també estic 100% d'acord amb les paraules d'Andrés Iniesta. D'altra banda, David, avui l'actualitat blaugrana també ve marcada per Tito Vilanova, ho hem comentat.
Exacte, avui és obligat parlar de Tito Vilanova i és que ahir al vespre, com comentàveu, les xarxes socials bullien de rumors sobre l'estat de salut de Tito Vilanova. Hi va haver molta confusió i els rumors que, com s'han demostrat en el pas de les hores, molts d'aquests eren falsos. Se sabia que hi havia alguna cosa, això al final ha estat cert, i finalment ha estat aquesta operació d'emergència per una obstrucció a l'estómac que li impedia ingerir aliments. Això és un problema relacionat bàsicament amb el càncer que pateix. I les últimes informacions apunten, com ja heu comentat, que està estable, tot i la gravetat de la situació.
Des del club, però, David, també s'ha demanat molt de respecte, amb tacte, molt de respecte, és la paraula que ho resumeix, pràcticament.
Sí, sí, el club ha demanat el màxim respecte, com ja havia demanat ell en les últimes rodes de premsa quan encara era entrenador del Barça, per la privacitat de la vida de Tito Vilanova. Mm-hmm. I per evitar, bàsicament, notícies com les d'ahir al vespre, que es van transformar en rumors que van molt més enllà del propi fet.
Sí, sí. Bé, que deixem el Tito Vilanova de banda i ara parlem d'un nom propi, d'un jugador que pertany al Barça, que aquest any ha estat cedit a l'Everton i que ha fet molt bona campanya, Gerard Deulofeu.
Doncs és un dels possibles protagonistes del Barça per la temporada vinent. L'extrem català de 20 anys està cedit a l'Everton anglès i podria tornar per jugar al primer equip, això si el cos tècnic i la direcció esportiva així ho decideixen. Qui està molt content de Deulofeu és el seu entrenador a l'Everton, el català Robert Martínez, que li augura un gran futur.
Gerard està mentalment preparat per a lo que le den. A nivell de talento, jo crec que tot el món que ha vist a Gerard sabe que és un talento único, que tiene talento natural, es como los antiguos extremos que existían en el fútbol de los 80 y de los 90, gente que realmente tiene la habilidad para desequilibrar y Gerard, y estoy convencido que será un crack mundial.
I l'Everton, que està fent també molt bona temporada, com a conjunt.
Exacte, Deulofeu no està en un equip qualsevol a la Premier, sinó que està en el cinquè equip de la Lliga, que està només a un punt de l'Arsenal en zona Champions. Per tant, és un bon equip per jugar i possiblement el Barça el repesqui la temporada del que ve.
Veurem què acaba passant i ja per anar acabant, no sé si vols recordar quan torna a entrenar-se el Barça, per exemple, o afegir alguna cosa més, David.
Doncs el Barça, com dius, tornarà als entrenaments demà dissabte a les 11 del matí.
I després imaginem també la roda de premsa del Tata Martino. David Serra, moltes gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana. Ens escoltem dilluns.
Bon cap de setmana,
una abraçada ben forta. Bé, David, són les 2:35 exactes. Fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia, avui. Avui amb la tertúlia, amb en Jordi Lacambra, en Julio Martínez i en Marc Grau. Fins ara.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fospring. Fospring de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fospring, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fospring de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Doncs vinga, ara sí, temps de tertúlia aquí al Zona Mixta, en programa de divendres dia 25 d'abril, i comencem saludant ja en Jordi Lacambra, corresponsal del Barça Ràdio Cooperativa de Xile, i avui doncs amb també festa com la resta de la plantilla. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda, Marc, bona tarda.
Encantats de tenir-te aquí, ja és habitual també tertúlia del Zona Mixta, i la primera pregunta que et faré, Jordi, rasa i curta, doncs bé, no sé si esperes alguna sorpresa aquest cap de setmana.
Bueno, per començar, que el Barça aconsegueixi els 3 punts del camp del Villarreal, perquè si no ho fa, la resta seria absurd. Ja pensar si el Madrid punxa o l'Atlètic de Madrid també ho fa. En tot cas, a mi l'única sorpresa que em pot venir al cap és que el València pugui esgarrapar algun punt a més tall amb l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid en principi hauria de guanyar a l'Osasuna, malgrat que Oriol Riera l'altre dia va dir que estaria molt motivat per anar al Bernabéu, ja que els jugadors del Barça, i per tant, estaria molt motivat a aconseguir algun gol, però en tot cas el Madrid hauria d'aconseguir la victòria. A partir d'aquí el Madrigal és un camp molt complicat i per tant clar, haurem d'esperar allò que fan el Madrid i l'Atlètic de Madrid per saber si el Barça pot aconseguir encara tenir opcions, però en principi
toca fer els deures al Madrid,
Bueno, i també li toca fer els deures de tant en quant al Marc Brau, company periodista de Barça TV i locutor a cb.com. Marc Brau, molt bona tarda.
David, bona tarda.
Com estem?
Bé, home, amb ganes de que arribi aquest cap de setmana, que està molt interessant, no només amb el futbol, tenim també el futbol sala, l'handbol, un cap de setmana molt, molt xulo.
Sí, sí, no? Un cap de setmana en què, per exemple, mira, preguntaré sobre l'handbol. Tu creus que realment, tu que ets molt de seccions per el tema també de Barça TV, creus que en l'handbol hi haurà remuntada o és missió impossible?
Home, és la gran pregunta. Jo realment crec que si hi ha algun equip a l'handbol europeu capaç d'aixecar aquesta eliminatòria és el Barça. Estem parlant probablement de la millor plantilla que ha tingut el Barça en handbol en els últims anys. La màgia del Palau, el rival és un rival de molta entitat, però també és cert que molts d'aquests jugadors doncs, encara els manca una mica d'experiència en aquest tipus de partits. 7 gols són molts gols, però jo confio en els homes de Xavi Pascual més que res perquè és el partit de la temporada. Tu després, un cop arribes a la Final Four, pots guanyar, pots perdre, com l'hem passat, va anar d'un gol, però el gran objectiu per aquest Barça és arribar, sigui com sigui, a la Final Four. No es pot permetre quedar fora i, per tant, serà complicat, però jo confio en que sí que podran remuntar.
Bé, de fet era això, el que deia també gairebé a mitjans de temporada ho deia Xavi Pascual, que aquest any anaven a per la Champions. Veurem si ho acaben aconseguint. Deixeu-me que saludi també ja en Julio Martínez, periodista gallec especialitzat en ciclisme i sobretot també molt merengue. Julio, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Encantat de tenir-te i et pregunto pel Real Madrid en primer lloc, felicitar-te pel resultat que vau aconseguir la Champions i no sé com veus la tornada, si lamenteu no haver aconseguit més gols perquè el Bayern ja està escalfant també el partit de tornada.
Bien, yo creo que Pep Guardiola las caza al vuelo y yo creo que habrá aprendido de algunos errores del partido de ida y yo creo que el Madrid tuvo oportunidad de hacer por lo menos un gol más y va a sufrir bastante en el partido de vuelta, tanto más que en el Westfalen Stadium de Dortmund, creo yo.
Per tant, poc optimista et veig,
Sí, soy bastante pessimista, va en mi condición.
No arribarà a la dècima, doncs. Veurem què acaba passant.
Bueno, déu-n'hi-do, quin pessimisme. Amb el bé que està el Madrid, de fet, jo apuntaria aquest cap de setmana amb un pòstit o amb fluorescent, que és el cap de setmana que el Madrid realment pot, per exemple, emportar-se a la Lliga, perquè Mestalla no és un camp fàcil. Sí que no és el Mestalla d'altres anys, però compta tu, que el València potser es queda fora de l'Europa League i ha de seguir lluitant per aquesta setena plaça i no pot perdre en aquest partit davant l'Atlético.
Efectivamente, porque el Valencia tiene pocas opciones, todo hay que decirlo, para entrar en competición europea, pero siempre ha sido un rival muy complicado para el Atlético de Madrid. Y yo creo que es de los partidos más complicados, sino el que más, que aparte del último partido en el Camp Nou, que le queda al Atlético en esta temporada. Y claro, el Real Madrid juega en casa contra Osasuna, y el Barça juega, como ha dicho Jordi, en Villarreal. Yo creo que el Madrid tiene mayor margen para poder hacer rotaciones a algunos jugadores, reservarlos para el partido de vuelta y aún así tener las suficientes garantías para ganar a los Osasuna. Cosa que yo creo que solo tiene que pensar más tanto Simeone como Tata en sus respectivos partidos.
Bueno, pregunta... de fet, el Tata, rotacions les mínimes perquè sí. Ja no... Però vaja, sí que és veritat que Simeone sí que s'haurà de pensar més perquè València és un estadi complicat.
A més, aquest debat que ara planteja el Julio és molt interessant, Jordi. No sé si fossis Simeone o el propi Ancelotti, aquest cap de setmana reservaries a jugadors importants, a jugadors de pes, de cara a la tornada de les semifinals?
Doncs possiblement no, per un tema de... Estem al final de la temporada, queden pocs partits i amb el que hem arribat, doncs jo ho posaria tota la carn a la graella. En tot cas, clar, parlem de peces com, per exemple, Diego Costa, en el cas de l'Atlètic de Madrid, com Cristiano en el cas del Real Madrid, però potser algun retoc en defensa sí que faria, sobretot el Madrid, que juga a casa contra l'Osasuna. L'Atlètic de Madrid, clar, és que el partit és molt complicat, és el que comentàveu, el València és un equip que ara mateix s'està jugant més a l'Europa League que a la Lliga, però en tot cas és un estadi molt complicat, que l'afició sempre vol que l'equip guanyi, per tant l'Atlètic de Madrid no ho té gens fàcil. En tot cas, és el que dic, a falta de tants pocs partits, sense Simeone no reservaria ningú, m'ho jugaria tot, i més tenint en compte que la Lliga pot estar més fàcil en aquest sentit que la Lliga de Campions.
Marc Brau, tu reservaries a algú, posaries a Juanín, per exemple, per jugar al Madrigal?
Home, per obrir el camp segurament ho faria millor que alguns dels altres, No, la veritat és que és un cap de setmana, com dèiem, força intens. Jo recordo la tertúlia que vaig poder participar fa un parell de setmanes amb el Paco Flores, sí. Que va dir, a veure l'Atlètic de Madrid, què pot fer el camp del Getafe, i al final l'Atlètic de Madrid va guanyar i el que va perdre va ser el Barça.
Sí, sí.
Aquest cap de setmana, jo, com estic molt d'acord amb tot el que s'estava dient aquí, jo crec que el Madrid sí que farà rotacions, perquè el Madrid té molts dels seus jugadors clau una mica justets en el sentit físic, i el partit que tindrà el dimarts que ve serà una autèntica batalla. No sé com estarà Cristiano, ahir vaig sentir unes declaracions on ell deia que és ell el que té les sensacions, donant a entendre que segurament els metges no havien donat l'okay definitiu perquè pogués jugar l'altre dia contra el Bayern. No sé si el reservarà. Jo, si fos Ancelotti, reservaria Cristiano. Tot i que també és cert, i no hem d'oblidar, t'ho comentava abans d'Oriol Riera, que l'Osasuna va ser capaç d'empatar amb el Madrid a la primera volta. És veritat que no és el mateix jugar al Sadar que el Bernabéu, però bé, el Madrid jo crec que és el que té el partit més assequible de tots. L'Atlètic de Madrid és un partit una mica estrany, perquè tots segurament a les nostres travesses fa unes setmanes apuntàvem que era un dels possibles camps on podia fallar, però és que és això, el València, després del resultat d'ahir, estic convençut que sí que reservarà jugadors, perquè tot i que encara pot seguir optant a classificar-se per la via directa per competició europea, ho té molt complicat, els rivals de dalt estan molt forts, veurem també com es desenvolupen els resultats. En aquest cas jo crec que pel Barça no és massa bo jugar després, el Barça jugués abans al camp del Villarreal, probablement no només l'Atlètic de Madrid tindria més pressió, sinó també segurament el València, si el Barça fos capaç de guanyar el Madrigal, hagués tingut l'opció de saber que es podria apropar l'equip de la Plana. En tot cas, un cap de setmana on no m'atreveixo a fer masses pronòstics, però sí que és cert que en principi el que té una mica més fàcil és el Madrid, i després hi ha un altre tema, sobretot el tema del Barça. Aquí no som massa de fer campanyes ni de fer masses coses, però jo encara crec que el Barça té opcions de guanyar la Lliga, i això s'ha de recordar de tant en tant, i el Barça ha de guanyar els partits que li queden. Després ja arribarà al Camp Nou l'últim dia contra l'Atlètic de Madrid, però el Barça ha de guanyar com sigui.
Per guanyar els partits que queden d'aquí a final de temporada, per exemple, Jordi, qui és l'equip que ho té millor i qui ho té pitjor? Qui creieu que ho passarà més malament per guanyar tots els partits, que és ara el que es demana per no fallar, vaja.
Jo segueixo pensant que l'Atlètic de Madrid, al ser l'equip amb menys experiència dels tres, i més tenint en compte que també té la Lliga de Campions, jo crec que en algun partit patirà. Parlo sempre del València perquè diem que és un estadi complicat i tal, però clar, és que en algun d'aquests estadis l'Atlètic de Madrid ha de punxar, crec, per això, per un tema d'experiència dels seus jugadors, per un tema que també estan molt motivats amb la Lliga de Campions. Clar, una altra cosa seria que si cau eliminat davant del Chelsea, doncs l'Atlètic de Madrid ho deixarà tot a la Lliga. Però en tot cas crec que el Real Madrid, sobretot el Barça, té un calendari que, clar, en aquest cas està més afavorit per estar tercer, o segon, en aquest cas ha faltat el partit del Madrid, però el calendari del Barça, per mi, no és un calendari complicat, fora del partit del Villarreal. L'última jornada a casa contra l'Atlètic de Madrid, evidentment, tu has de jugar tot. I en el cas del Madrid, del Real Madrid, doncs el calendari potser també és més propici en aquest sentit. Per tant, jo crec que la mateixa Atlètic de Madrid és el que té el calendari més complicat.
Julio, tu mateix.
El Atlético de Madrid desde el año 96 no gana la Liga. Como ha dicho antes Jordi, supongo que en cuestiones de prioridad pesará más un torneo de la regularidad de toda una temporada que en una competición propia como la Liga de Campeones, donde el próximo miércoles, si no me equivoco,
sí.
En Londres, pues se lo jugará todo, pero también, oye, si queda eliminado, no hay que reprocharle nada, ha hecho un temporadón sensacional, ha llegado a semifinales de Champions y todo lo que queda será prácticamente reservado para la Liga. Ah, porque recordemos que la Liga acabará antes de la final de la Champions, es decir, que esta es la semana clave, después tendrán todo el tiempo para preparar los partidos. Recordemos que el Real Madrid todavía tiene un partido aplazado del Valladolid, que yo creo que no lo va a tener fácil.
Porque el Valladolid se está jugando en la vida, ¿no?
Exacto. Y es un miércoles, 7 de mayo, si no me equivoco, el partido aplazado de la final de Copa, cosa incomprensible por otra parte, y que yo creo que va a ser uno de los partidos más complicados, sobre todo porque a lo mejor no llegarán con el suficiente descanso algunos de los jugadores, sobre todo si alguno de ellos continúa manteniendo problemas físicos.
Marc Brau, y mira que yo consideraba el Valladolid como un de los filiales del Madrid, que cuando va allá como que no pasa res, Pero bueno, si juegan la vida...
són una mica els mites del futbol, no? Estic d'acord amb el Julio, és un partit que jo crec que no serà fàcil pel Madrid, a més, sobretot també en funció de com s'hagi desenvolupat tot. Si el Madrid s'ha classificat per la final de la Champions, els pronòstics poden variar moltíssim, perquè poden passar de l'eufòria desmesurada i, per tant, relaxar-se una mica, o al revés, de veure que tindrien a l'abast el triplet i poder anar per totes. A més, quan el Madrid vagi a Valladolid, l'Atlètic de Madrid ja haurà jugat els seus dos partits fora de casa, contra el València i contra el Llevant, i el Barça també haurà jugat els seus partits. És un dia realment interessant. Jo crec que l'Atlètic de Madrid anirà per totes i no reservar ningú Simeone. Jo crec que saben que és el seu any. Potser aquest cap de setmana, no ho sé, parlava de Diego Costa, fa algun retoc. Per exemple, ja sabem un jugador que jugarà segur, que és Gavi, que no podrà jugar el partit de tornada contra el Chelsea, i és un dia on l'Atlètic de Madrid, com diu el Xolo, final a final, saben que li queden 5 finals ara mateix, sense comptar si arriba la Lliga de Campions, diguem, els 4 partits de Lliga i el partit de Stamford Bridge, i jo crec que anirà per totes amb els jugadors que han tirat del carro.
Ara us demanaré sinceritat als tres, perquè sempre parlem del partido a partido, però aquest cap de setmana, realment, si l'Atlético de Madrid ja guanya en una plaça com la de Mestalla, de veritat, no se'ns posarà el cap a tots ja que és impossible treure-li la Lliga als de Simeone? Què en penseu?
Home, serà complicat, i més tenint en compte que el Barça jugaria a les 9 del diumenge, sabent ja el resultat de l'Atlètic de Madrid, i per tant, els jugadors, vulguis o no, ells potser et diran no, nosaltres sortirem motivats perquè hem de guanyar el partit i tal, però evidentment el cap, el que estàs pensant en l'Atlètic de Madrid, està en 88 punts, està lluny ja, has de guanyar per nassos a Villarreal, i encara que guanyis, el tens encara molt lluny, i has de, malgrat que ha de venir a casa l'Atlètic de Madrid, la distància
no hi hauria suficient encara.
És molt important, i per tant, mentalment, pels jugadors, ja per l'afició ja no ho parlo, perquè l'afició evidentment ja ho descartaria del tot, però pels jugadors seria molt complicat afrontar els propers 3 partits de Lliga que queden.
Julio.
Es una cuestión de mentalidad, porque el domingo pasado ganó frente al Athletic Club, pero también fue de buen fútbol, pero a ráfagas. Durante la primera parte el Barça no dio buenas sensaciones y también algunos jugadores una sensación de absoluta desconexión. Lo que dice, si el Atlético consigue ganar en Valencia, o aunque sea empatar, lo que sea, puntuar en definitiva, yo creo que la actitud puede variar un poco. También recordemos que el Villarreal se juega posiciones europeas.
Exacte,
y, históricamente siempre ha sido un campo complicado.
Però mulleu-vos, jo vull saber si l'Atlético guanya Mestalla, la Lliga és de l'Atlético, és el que penseu?
Sí.
Realment és el desplaçament ja més complicat que li queda a l'Atlético de Madrid. És ja una prova més, és dir, què hem de fer ja més per creure que podem guanyar la Lliga?
Si guanya l'Atlético a Mestalla, la Lliga no és del Barça, però tampoc sabem si és de l'Atlético perquè estarà el Madrid allà. Aquí sí que está la cuestión.
Y ahora le preguntaré también al Mar. Julio, ¿apuntas?
Yo creo que sí, que el Atlético va a ganar la Liga. Pero ojo con el partido del Levante, porque... A ver, es un equipo que no se va a jugar nada, pero...
No, el Barça...
Allà van, estan de vacances, com diuen aquí a l'Espanyol, estan de vacances. Marc, què en penses tu?
Home, jo sóc molt dolent fent pronòstics, però si vols que em mulli, jo et dic que sí.
Jo
et dic que si l'Atlètic guanya el diumenge, jo crec que sí que és campió. Perquè és veritat, el partit del Llevant és molt complicat, però té un partit l'Atlètic de Madrid a casa amb el Màlaga, que el Màlaga tampoc es jugarà res, i evidentment, si a l'Atlètic de Madrid arriba aquell partit encara depenent de si mateix per ser campió, dubto molt que es deixis cap als punts. I clar, és que hi ha la carta Camp Nou, i suposo que ja ho parlarem si s'arriba el moment, però clar, aquí ja tindrem el debat de sempre. Depèn si el Barça rep amb opcions o no, què passarà, si el Barça es deixarà guanyar, si l'Atlètic de Madrid ja serà campió, en funció del que hagi passat amb el Madrid. Jo, sincerament, jo reconec que sóc a mi m'agradaria que guanyés la Lliga al Barça, però probablement, per tal i com s'està desenvolupant tot, probablement estem vivint una de les millors lligues dels últims anys, sobretot a nivell d'emoció. És cert que, per exemple, l'última lliga que vam tenir així interessant va ser la Lliga del 2009-2010, que em sembla que és la Lliga que guanya el Barça amb el Valladolid de l'última jornada.
Correcte, va treure un punt.
És molt bo pel futbol, jo crec que hi hagi tres equips lluitant per la Lliga. Jo segueixo pensant que...
Ai, si no haguéssim perdut a Granada.
Bueno, veig un pessimisme entre la colorada, evident, d'altra banda, però jo crec que aquí el tremendisme històric fa que en situacions com aquestes la gent no sigui capaç de creure, no diré en els miracles, però és que el Barça, si guanya tots els partits que li queden, com a mínim tindrà opcions de guanyar la Lliga, això segur. Ara, si l'Atlètic de Madrid guanya Mestalla, haurà de guanyar dos dels últims tres partits que li queden tant, i jo crec que no deixarien escapar l'oportunitat.
Julio, no sé si volies apuntar alguna cosa.
Yo quería volver a remarcar una cuestión evidente, que es en el tema del planning del calendario. Habitualmente, la Liga siempre acababa después de la final de la Champions.
Uh-huh. Este año es al revés.
Es al revés. Es decir, después de la semifinal de Champions, tienen todos los partidos de Liga el suficiente tiempo para prepararlo, a finalizar la Liga y después ya pensar en si hay algún equipo de la Liga Española que llegue a la final de la Champions, poder prepararla. Entonces yo creo que esto es interesante porque este fin de semana es clave para la gestión, pero después ya podrán pensar por lo menos durante unas semanas o ya de manera definitiva, dependiendo de
olvidarse, entre cometas, de una competición.
Exacto, exacto. Y entonces ahí ya más o menos se puede gestionar bien. Entonces, por eso, remarcar este fin de semana, sobre todo para el Atlético de Madrid. I també per als altres dos equips, òbviament.
Bé, canviem una mica de tema. Ara us preguntem pel futur del Barça. Jordi, en primer lloc, creus que ha de seguir el Tata? No si seguirà, si per tu seguiria.
La pregunta del milió,
és complicat, sí. Per mi, realment, malauradament, el Tata no hauria de continuar per un tema de resultats al final, perquè al final, clar, és una mentalitat molt resultadista aquesta, no? però aviam, si realment el Tata era un entrenador una mica, el moment en què el Tito Vilanova no pot continuar i s'ha de fer un nou projecte, li dones les regnes al Tata i tampoc li dones les regnes totals per fer un nou projecte al Tata, es troba un equip i més o menys amb el que el Zubi pacten i tal es queden amb l'equip que volen, el Tata no pot fer un equip, doncs, home, podríem pensar, doncs, al Tata doncs, li podem donar l'oportunitat per fer un nou projecte, però en el meu cas no veig el Tata Martino, o no he vist en aquests mesos un entrenador suficient com per portar el Barça, com a mínim, a tornar a lluitar, a arribar a les semifinals de la final de la Champions, i com a mínim per no veure aquest rum-rum a la graderia, que sempre sabem que sempre estarà, però com a mínim que desaparegui una mica. Jo, sincerament, i sóc clar, apuntaria per una aposta d'una persona que conegui la casa, una persona o bé que estigui fora o bé que estigui dins, però una persona estil Òscar García, per exemple, que conegui la casa, és una aposta pescada, però crec que seria l'aposta.
Marc Brau, tu també arriscaries?
Jo arriscaria. Jo sempre he estat força defensor del Data. Com apuntava el Jordi, és veritat que ell va arribar aquí a l'estiu i es va trobar tota la situació que es va trobar. Jo crec que ha estat un any molt complicat per ell, també. Arribar primer equip europeu que entrena, a més un equip com el Barça, que probablement no hi ha equip més singular en tota Europa a nivell d'estil, a nivell de funcionament de la pedrera. Jo crec que ara mateix, en la situació en la que estem, és difícil que continuï, perquè ja s'ha generat un clima, no només ja als aficionats, sinó tinc la sensació també dintre del club, que probablement la revolució que es necessita també des de la banqueta, perquè a més el Barça, quan ha funcionat bé, és quan ha tingut una banqueta forta. És veritat que, per exemple, Rijkaard el seu primer any no guanya res, però tothom se'n recorda del primer any de Rijkaard. I tot i que és un any en blanc pel Barça, i n'eren 5 de consecutius ja, la segona volta que fa el Barça, amb la famosa arribada de Davids, l'explosió de Ronaldinho i tot, fa que l'equip n'és cap a dalt i Rijkaard es guanyés crèdit i, per tant, a nivell de banqueta el Barça estigués fort. El Barça ja sabem que perquè funcioni ha d'estar fort en tots els àmbits, a la plantilla, a la banqueta, als despatxos, a tot arreu. El Barça és així. És la
seva li ha pogut la pressió al Tata?
No, home, jo no diria que li ha pogut la pressió. Jo crec que el Tata sí que és possible que ha decebut potser alguns que esperaven una revolució, però insisteixo, el Tata arriba aquí una mica com una mena de globus, sense saber molt bé cap on tirar, i segurament doncs, no ha tingut el suport que necessitava.
Julito, què ens dius del Tata?
Mira, cuando participé hace unas 3 o 4 semanas en la tertulia, dije que el Tata no conocía muy bien lo que es la idiosincrasia del Barça, pero tampoco es que tenga mucha culpa de la situación actual del Barça. No es ni el primero ni el máximo ni único responsable, quizá de los que menos. Y hay que ser en este punto un poco comprensivo con él. Ahora, si creo que hay que apostar por otro entrenador, estoy de acuerdo con Jordi en una persona de la casa que o que conozca bien toda la estructura del club. Se ha hablado mucho de Ernesto Valverde. Yo creo que puede ser un buen entrenador, que gestiona bien un vestuario, que conoce bien la casa, que además es de filosofía cruyffista. Óscar García, Luis Enrique. Yo creo que con Luis Enrique no sé si hay... Yo creo que me genera todavía alguna duda.
Y Óscar, ¿no? Perquè Òscar està al Brighton i...
Sí, però del Brighton... Ara... Bueno, a veure, sí, el Guardiola estava al Barça bé.
Seria la mateixa aposta, diguéssim.
Sí. Jo me refiero a dudas, no a capacitat de gestió, sinó a que pueda venir, perquè todavía tiene, bueno, en vigor con el Celta, han conseguido el objetivo de la temporada, que es al Barça, a pesar de las muchas críticas que ha recibido en la prensa en Galicia, yo creo que ha hecho un muy buen papel con el plantel que tenía. Yo, eso, apostar por una persona de la casa y sobre todo una cosa, que prioricen antes en fichar al entrenador y no especular ya con el fichaje de los jugadores, porque entonces ya sería una patacoja, sería un estilo muy florentiniano, por decirlo de alguna manera.
Bé. Sí, no? I per tancar, de fet, la tertúlia, el que podríem dir és que els nostres tertulians, per exemple, Marc, es disfressessin de Zubizarreta,
sí,
no?
Sí, exacte, això és el que volia jo proposar ara.
I què farien, no?, en aquest final de temporada, què proposarien, quin entrenador buscarien, i a partir d'aquest entrenador, què és el que necessita el Barça per tornar, no dic a ser el de Guardiola, però sí per tornar a generar il·lusió.
Doncs, aviam, complicat, a més, perquè tenim poc temps, em sembla. Per començar, hauríem de mirar la porteria, això és bàsic. Dos porters, seguríssim. Diuen que el Ter Stegen ja està fitxat. Un altre porter, un estil Claudio Bravo, per exemple.
Massim, no.
O pujar Massim, clar, serà
l'altra opció. Li aniria bé.
No, però és veritat que l'opció Massim també estaria aquí. Evidentment, fitxar també dos centrals seria important, tenint en compte que Bartra i Piqué seguirien... Després parlaríem de l'opció Mascherano, que malgrat que podria marxar, jo sóc dels que pensa que al mig del camp faria més feina, però en tot cas, fitxar dos centrals, buscar també algun jugador d'atac que complementi a Messi i a Neymar. Parlaríem de si Alexis hauria de continuar o no, de si Deulofeu hauria de tornar o no. En principi Deulofeu jo el faria tornar. I després un migcampista estil Royce, s'ha parlat molt de Royce, també ahir es va sortir el nom d'Ozil, però jo apostaria més per Royce. I per tant, uns 5 o 6 fitxatges i dues o tres baixes claus, seria el que faria jo.
Ràpidament, Marc, anem justos de temps, et pregunto si d'aquestes peces que comentava en Jordi n'hi afegiries alguna, com un lateral dret, per exemple, o alguna cosa així.
Jo afegiria un davant de centre, sí o sí. Jo crec que està molt bé el tema dels fals nous, sabem que Messi en aquesta posició és el millor del món, però una plantilla tu la jutges per la quantitat de posicions que tens cobertes i la qualitat que tens en aquestes posicions. No sé si el davant de centre ha de ser Dongu, no sé si ha de ser Sandro, no sé si ha de ser Munir o ha de ser Llorente, però jo crec que el Barça necessita reforçar el seu atac amb un jugador d'àrea. No parlo per jugar a penjar pilotes a l'àrea, però sí que parlo sobretot per tenir altres alternatives. A mi no m'agrada dir-ho del perfil Larsson, em fa molta ràbia. Però sí que crec que cal un davant de centre.
Bueno, doncs a veure què és el que li cal al Barça, això ho acabarà fent. Sembla ser que Zubizarreta, tots tres tertulians, el Julio, molta sort de cara a la tornada a Munic, eh?
Gràcies.
Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Jordi, la càmera, un plaer, i ens seguim escoltant. Una abraçada ben forta.
I al Marc Brau. Marc, una abraçada ben forta i cuida't molt, i a veure si a l'embol remonta.
Una abraçada, i no oblidem el futbol sala també, que per guanyar la Copa d'Europa.
És veritat, a veure si la guanyem, a veure, una abraçada, adéu.
Bé, David, ens quedem sense temps, tanquem ja la setmana, com bé comentava Marc Brau, aquest cap de setmana amb el Godó,
moltíssimes coses.
El futbol sala, la Lliga,
dius, expliquem aquí.
Ho explicarem tot.